Benvinguts i benvingudes a l'informatiu d'aquest dijous 3 d'octubre. L'Ajuntament de Tortosa demanarà més freqüències del tren avant, l'aturada de l'Euromet a l'Aldea i bitllets bonificats com passa a altres punts de Catalunya mentre durin les obres del corredor del Mediterrani. En el proper ple s'aprovarà una declaració per elevar aquestes peticions. Ens informa Alberto Calatayud.
L'Ajuntament de Tortosa aprova una declaració institucional per reclamar un millor servei ferroviari a les Terres de l'Ebre. Ho farà en el plenari de dilluns i comptarà amb el suport de totes les formacions polítiques. L'alcalde Jordi Jordán ha manifestat que, tot i celebrar l'inici de les obres del corredor, el pla alternatiu de transport és insuficient.
El que demanem és que Adif ampliï el servei del tren avant que va posar en marxa entre Tortosa i Barcelona en tres trens més, tant en una direcció com en una altra. Per tant, tant des de Tortosa a Barcelona com des de Barcelona a Tortosa, per a que hi haguessin 4 trens avant al dia i, per tant, que hi haguen aquestes 4 freqüències en cada sentit. Paral·lelament, també demanem l'aturada de 2 trens Euromets a l'estació de l'Aldea Amposta a Tortosa, reivindicació que també fa Trens Dignes, i també considerem necessari, i també així ho volem expressar, que s'establisquen bonificacions per a aquests trens.
L'alcalde de Tortosa ja va elevar aquestes peticions durant una reunió del secretari d'Estat de Transport i Mobilitat, José Antonio Santano, amb els alcaldes, celebrada el passat 6 de setembre. Santano es va comprometre a estudiar totes les peticions.
Al ple també arribarà la polèmica per la performance de la Santa Baldana. Ho farà amb una moció de la CUP en defensa de la llibertat d'expressió i de suport als autors de l'obra. Ens informa Cinta Bonet.
La CUP portarà al ple ordinari de l'Ajuntament de Tortosa una moció en defensa de la llibertat d'expressió i de suport als autors de la performance La Santa Baldana. L'obra es va representar pels carrers de Tortosa el passat mes de juny, coincidint amb la celebració del Fòrum Cultura i Ruralitats. Dies després, els cercles eclesiàstics locals van qualificar-la com una ofensa als símbols religiosos i més recentment l'entitat Abogados Cristianos ha presentat una denúncia davant el jutjat número 2 de Tortosa. La portaveu de la CUP, Selene Alberic, ha explicat que amb la moció volen defensar que l'art i la cultura no haurien de ser objecte de persecució i censura.
L'art i la cultura té entre les seves funcions qüestionar, criticar i incomodar el poder i els valors tradicionals i hegemònics. L'art i la cultura poden, a través de la provocació, obrir espais de debat i reflexió, que tot i que poden generar incomoditat, creiem que no haurien de ser motiu de persecució judicial.
La moció també busca un posicionament clar de l'Ajuntament de Tortosa en defensa de la llibertat d'expressió.
De
en aquest punt,
Alberic
ha criticat la tebiesa de l'alcalde Jordi Jordán i la regidora de Cultura, Maria Ixà, en la seva reacció davant els atacs a l'obra.
És necessari també que les institucions, i en aquest cas l'Ajuntament de Tortosa, es posicioni al costat de la llibertat d'expressió. Des de la CUP lamentem també la tibiesa amb què l'alcalde i la regidora de Cultura van reaccionar als atacs contra aquesta obra, desmarcant-se alegant que no havien participat en la programació de l'obra.
La moció també demana censurar l'actuació de l'entitat Abogados Cristianos i el comunicat del Bisbat de Tortosa en considerar que van en contra de la llibertat d'expressió.
I encara sobre actualitat política a Tortosa, perquè Junts ha presentat una instància per reclamar la convocatòria dels Consells de Poble al Regués i Vinallop. La formació assegura que s'han de celebrar cada 6 mesos i que en l'últim any i mig només es van reunir per constituir-los.
Junts per Tortosa ha denunciat que el govern municipal només ha convocat una vegada els Consells de Poble, els Regués i Vinallop després d'un any i 4 mesos. Segons la formació, l'equip de govern incompleix el reglament de participació ciutadana que estableix que els Consells s'han de convocar de forma ordinària com a mínim 2 vegades a l'any. Per la seva portaveu, Meritxell Roger, és una mostra del menysteniment del govern tripartit cap als pobles.
El govern que es qualificava com el més transparent, com el que es qualifica de que vol que tothom participe, doncs és el menys participatiu de la història, perquè això mai havia passat que no es convoquessin consells de poble i que no es deixés participar a la gent, perquè vull recordar també que no només estan representats els partits allà, sinó que també hi ha representants d'entitats del poble que tampoc tenen este dret a participar i se'ls està vulnerant el seu dret que tenen d'acord amb el reglament aprovat per tots.
La representant de Junts per Tortosa al Regués, Esther Vidal, i el de Vinallop, José Antonio Estivaliz, han criticat el que consideren manca de sensibilitat per part del govern municipal.
Que ara te trobes així un any i mig sense conèixer les coses que passen al poble, simplement pel que veus i pel que observes, doncs per a mi denota una falta de sensibilitat. És la crítica més greu que tinc jo de cara a este govern i de cara a la manera de fer.
S'han fet diverses actuacions que no han sabut res. Hi ha hagut alguns errors que si s'haguessin fet les reunions, o només no reunions del Consell, sinó el contacte personal en les entitats i en mi mateix, per exemple, doncs potser que alguns dels errors que hi ha hagut no haguessin estat.
Junts per Tortosa ha presentat una instància per reclamar la convocatòria d'aquests Consells de Pobles.
L'alcalde de Tortosa ha contestat a aquestes crítiques. Jordi Jordan ha explicat que en els últims mesos han celebrat dos àgores al Regués i Vinallop, on han pogut participar les diferents formacions polítiques i la ciutadania. També ha avançat que en les properes setmanes es convocaran els Consells dels Pobles. A la vegada ha rebutjat les paraules de Meritxell Roger, que ha qualificat d'exagerades.
Però d'aquí a dir que això és un menyspreu o que no es té en compte als pobles és una exageració, entre altres coses perquè els fets demostren que s'han celebrat aquestes àgores durant aquest estiu, on no només els partits polítics, sinó tota la gent del poble del Regués i de Vinallop que ha volgut ha pogut participar. Per tant, en aquesta línia continuarem treballant en la participació ciutadana.
I continuem amb política local, i és que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha signat el contracte de manteniment i conservació de les urbanitzacions Tres Cales i Calafat amb l'empresa Urbacer per un import de més de 300.000 euros en els propers 3 anys. El servei estava previst posar en marxa abans de l'estiu, però des de l'Ajuntament han argumentat que no s'ha pogut dur a terme fins ara pel retard en l'aprovació del pressupost municipal. El consistori ha decidit externalitzar aquest servei, fins ara cobert amb personal propi per la situació actual d'aquestes urbanitzacions. Entre les dues sumen 150.000 metres quadrats de zones verdes, més de 8.000 en rotondes i encreuaments i gairebé 200 en bornals. En tots aquests espais, l'empresa s'encarregarà de mantenir, netejar i desbrossar la vegetació. Més temes, la Ribera d'Ebre veu en les centrals hidroelèctriques reversibles la clau per a l'atracció de noves empreses. Així ho ha defensat el president del Consell Comarcal, Francesc Barbero, durant una entrevista a Canal 21. Posar en valor els 7 polígons industrials de la Ribera d'Ebre i ampliar-los són claus en l'arrencada de la nova etapa industrial de la comarca davant el final de les nuclears. És el que defensa el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i també alcalde de Flix, Francesc Barbero.
I on hem de treballar intensament estos propers anys, més enllà de la mirada llarga de polígons que puguin substituir grans activitats com la nuclear, és en que tots estos 7 polígons que tenim a la comarca posin en valor el seu espai i els serveis que hi ha, que són suficients per a fer una bona arrencada i una bona empenta industrial en els fons nuclears del Bracet.
En una entrevista a Canal 21 Ebre, Barbero assegura que a la comarca li caldran polígons macro com el Catalunya Sud per captar projectes de gran envergadura que puguen substituir les nuclears.
Segurament la mancança de la Ribera és d'un polígon de dimensions macro, com pugui ser el Catalunya Sud aquí a Terra, al sud de Terres de l'Ebre, que és una de les factors limitants més importants que hi ha en projectes molt grans, com podrien ser, per exemple, Ilgin, la fàbrica de bateries de Montroig, que no es plantegen anar a altres llocs per falta d'espai.
Barbero afirma que el desenvolupament de centrals hidroelèctriques reversibles al nord de la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta seran claus en l'atracció de noves empreses.
Hi ha dos projectes en paral·lel i els dos tenen una concessió d'aigua ja tramitada davant la XE, la tenen al terme municipal de Flix, precisament, i ara estan en aquella fase de buscar qui sigui el soci financer que pot fer realitat un projecte que té molts zeros d'inversió darrere. És obvi que dels dos projectes només n'acabarà reixint un, perquè a més doncs, són espais que se solapen i que no tindrien sentit duplicats. Esperem que en els propers mesos tinguem novetats. Des del Fons de Transició Nuclear vam acordar destinar una partida de 900.000 euros per ajudar a desenvolupar aquest projecte en concret.
Esta setmana s'ha publicat al BOE l'anunci d'un segon projecte de 3.124 megawatts de potència entre els termes de Flix i la Fatarella. Vinculat a Tacius Energy, filial del grup empresarial Edora, arriba després del projecte central proposat per Gironès i Arrimats a Riba-roja d'Ebre. Canviem de qüestió per explicar-los ara que la campanya de l'arròs a l'Emi Delta Dret ha estat estable. La Càmera Arrossera del Montsià preveu una collita d'arròs normal amb fins a 40 milions de quilos d'arròs. La gran problemàtica és la proliferació del caragol poma, ens informa Cinta Bonet.
Enguany la collita d'arròs serà normal a l'IMI Delta Dret. La Càmera Arrossera del Montsià preveu una collita de fins a 40 milions de quilos. La campanya ha estat estable i el 75% de la collita ja es troba dins de les instal·lacions de la Càmera. Ho explica el president Àlex Morales.
Ja tenim el 75% dins de les nostres instal·lacions. Estem seguint el calendari previst i la cosa va bé. Enguany, en comparació al 22, podem dir que anem a un ritme similar, perquè l'any passat va ser atípic, amb tanta sequera. Aquest any, en canvi, hem tingut una campanya més estable, sense pedregades ni ventades, com les que ens van afectar l'any passat.
Una de les grans problemàtiques ha estat la proliferació de la plaga del caragol poma. A l'IMI Delta Dret s'ha passat de les 300 a les 600 hectàrees afectades.
La situació s'ha complicat. Les hectàrees afectades s'han duplicat, passant de 300 a 600. És un problema gran i des de ProDelta hem fet una crida dintre a les autoritats perquè donen suport per a poder-lo controlar. Les males herbes han sigut un mal de cap que ens ve de l'any passat, perquè els talls d'aigua van afectar els tractaments.
La Càmera Arrossera del Montsià ha continuat aplicant mesures per minimitzar les molèsties als veïns, com l'obligatorietat de tapar les carretes o la instal·lació de canons d'aigua per precipitar la pols en suspensió.
I Alcanar ja està immersa en les festes quinquenals. La Verge del Remei ja ha arribat al poble i durant els propers 9 dies recorrerà cadascun dels seus racons. Ens informa Caterina Vinyó.
Entre llàgrimes, aplaudiments, pregàries i flors, la Mare de Déu del Remei ja ha arribat a Alcanar. Ho ha fet en una romeria que ha plegat centenars de persones al llarg del recorregut, des de l'ermita fins a l'església parroquial Sant Miquel. Veïns i veïnes com Agustí, Mari Carmen i Noa expressaven l'emoció del moment.
És molta emoció, és un sentiment, i és tota la gent del poble, pugem a buscar-la per a fer la novena, passeig a tot el poble, hasta després que la tornem a pujar.
Són uns sentiments que es porten dins i llavors pues, t'agarren ganes de plorar, de tot, penses un munt de coses.
El més important és això, que com se fa cada 5 anys, pues, cada vegada tens l'esperes amb més ànsies, saps?
De fet, l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha qualificat aquest acte com la pedra angular de les quinquenals.
Bueno, esta és una de les pedres angulars, si no la pedra angular d'esta festa, la devoció a la Verge del Remei, l'estima a l'ermita. Hi ha molts de tipus de fes. Algunes persones tenen la fe perquè els seus avantpassats, els iaios, l'han anat transmetent a través de les generacions, igual que un fil roig, altres persones que vinculen la fe a les festes quinquenals o a les patronals, i altres persones que tenen aquesta fe més introspectiva, més intensa, i la viuen cada dia. En tot cas, no em deu oblidar mai que l'origen d'aquestes festes és la devoció i la fe.
Durant 9 dies, la imatge de la Verge es passejarà pels diferents sectors del poble en processó, on canareus i canareves la rebran amb carres engalanats i catifes de flors. Fins a l'últim detall per veure un moment que només es repeteix cada 5 anys.
I encara en plana cultural, perquè el FestiCamp d'Amposta ha engegat motors amb un espectacle participatiu amb alumnat d'educació secundària obligatòria. Es va celebrar aquest dimecres als parcs del Xirivec de la capital del Montsià, amb molt d'humor, els informa Cinta Bonet.
Hola, estoy en medio del espectáculo, ¿qué tal? Un saludo.
Estem disfrutant, hem vist el nostre mestre sortint i m'ho han vist molt. Estem aquí gaudim d'aquest espectacle i ens estem passant bé.
És un espectacle senzill, aparentment senzill, però sí que té tota aquesta trama de desenvolupament, d'anar pues, fent participar el públic, d'anar-lo diguem provocant per a que vagi pues, participant en les diferents escenes i seqüències que proposa.
S'ho estan passant molt bé, pel que veig, si sentiu els crits dels alumnes i la participació, està sent molt bona per part de l'alumnat, els està agradant molt.
Bueno, jo destacaria l'espectacle inaugural, Color, de la companyia Ànima Sur, una companyia amb el Premi Max, una companyia que ens proposa un espectacle de teatre de carrer 100% de teatre físic. També destacaria l'espectacle de Cloenda, de Mon Music Circus amb Lady Panda, però pel mig tenim propostes tan suggerents com Lilliput, de Toms Creatius o Paquets del Tot i Toronell, però també l'estrena de la companyia Maria Cabagnero amb una peça nova de creació feminista que es diu Mary Jones Grandiosa.
Ara els esports amb els resultats de la quarta eliminatòria de la Copa Catalunya, on la Sénia va superar per un gol a la Rapitenca. Els senyencs van realitzar un bon partit i van saber patir quan tocava per superar la ronda davant els seus aficionats, que van omplir les grades al camp. Molt aviat, als primers minuts del partit, el conjunt d'Albert Bel va anotar l'únic gol de l'encontre gràcies a un cop de cap de Raül a la sortida d'un córner. A la primera part, els locals van tenir diverses ocasions per ampliar l'avantatge i la Rapitenca també va disposar d'oportunitats. Ja a la segona part, la Rapitenca va fer un pas endavant per buscar l'empat, però la Sénia va saber treballar i defensar-se bé fins a arribar a la victòria final. Albert Bel, entrenador de la Sénia, explica que el gol matiner els va ajudar. I Jesús ha estat en l'escenari de la primera edició de la Jornada de l'Esport Inclusiu amb el repte de que les persones amb discapacitat facin visible el seu talent mitjançant l'esport i d'apropar l'esport adaptat a totes les persones amb discapacitat i sense. Al pavelló de Jesús s'han habilitat 3 camps per provar l'esport de la bòtxia i ens informa Vicky Magí.
En el marc de les festes de Sant Francesc de Jesús s'ha celebrat la primera Jornada de l'Esport Inclusiu al pavelló poliesportiu. Aquesta activitat ha tingut com a objectiu principal fer visible el talent de les persones amb discapacitat mitjançant l'eix de l'esport adaptat i apropar l'esport adaptat a totes les persones amb discapacitat i sense discapacitat. Aquesta jornada ha estat organitzada per la Fundació Mercè Pla amb la col·laboració del Club Esportiu Slalom i Bòrcia, Terres de l'Ebre i l'EMD de Jesús. Els participants en aquesta jornada han tingut 3 camps per provar l'esport de la bòrcia. Tere és una de les persones que ha participat en la jornada i explica que ha jugat amb el seu company de l'Ametlla i han guanyat 6-0 i que s'ho està passant molt bé.
He jugat amb el company de l'Ametlla i he guanyat 6-0. Ha sigut patent molt bé.
També Moisés ha estat gaudint d'aquesta intensa jornada a Jesús.
Estem aquí a Carles de Lluís de Boica. I me'l passo molt bé.
Jordi Jiménez, director tècnic del Club Esportiu Slalom i Bòrcia Terres de l'Ebre, destaca la importància de l'esport com a eina inclusiva.
Transmet uns valors i transmet unes emocions molt fortes. Nosaltres ho treballem molt i jo crec que avui, si compartim experiències en tots els esportistes, doncs ho viuran com a que avui són ells els protagonistes, avui ho estan visquent, de que tothom està pendent d'ells, alguns sortiran per la tele, tots rebran la seva medalla de participació i crec que és un element molt motivacional per a que ells puguen tindre un sentit a la seva vida dins de la discapacitat.
I en el temps, avui destaquem que la jornada està marcada pel vent, i és que al llarg del dia bufa tramuntana a l'Empordà, entre moderada i forta amb alguns cops molt forts, sobretot al nord del Cap de Creus. A la resta del territori, al matí, s'imposarà el vent de component oest a la depressió central i a les Terres de l'Ebre, mentre en aquest cas que el sector central del litoral i prelitoral bufarà el component sud i oest. En conjunt serà d'intensitat entre fluix i moderat, amb algun cop fort. Tot i això, a punts del Prepirineu, sud del litoral nord i nord del litoral i prelitoral central, hi haurà estona de vent fluix i de direcció variable. Temperatura estable a màximes de 25 graus i mínimes de 12 a les Terres de l'Ebre.